Sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Les 12 i 20 minuts, què tal? Bon dia, ben trobats a la sintonia de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Avui vull començar parlant de música. La música és un llenguatge universal i també de l'ànima, que és capaç de despertar emocions, sensacions i records únics. La música pot ser de qualsevol cultura o país i en qualsevol idioma, però encara i així és capaç de posar-nos alegres o tristos o de fer-nos plorar o ballar. La música fa aquesta màgia en els éssers humans des de temps immemorials. En totes les èpoques i civilitzacions ha existit aquesta forma tan particular d'expressió, tan rica en estils i gèneres. Acudim a la música per diverses raons, buscant contenir sentiments que ens toquen per dintre, que ens aclaparen, per trobar un lloc on puguem desbocar-nos lliurement. Altres vegades ens reunim per ballar i fer que els ritmes musicals marquin el de la festa. També busquem les melodies per a tranquil·litzar-nos, per estudiar o treballar i moltes altres raons. La ciència ha pogut establir que els ritmes musicals estimulen diferents àrees del cervell. Estimula, enforteix l'aprenentatge i la memòria, regula les hormones relacionades amb l'estrès i permet evocar experiències i records. Sabies que les vaques donen més llet quan se'ls hi posen música, i en aquest cas sonates de Mozart, i que les plantes floreixen més quan tenen música de fons? La clau, com en tota la vida, està en trobar el ritme que ens pugui afavorir en cada situació. I la nostra música és aquesta sintonia de Herrera Cope, Catalunya i Andorra. Així que ben trobats, sóc la Montse Rodríguez i estarem tu els propers minuts aquí a Herrera Cope, des de Barcelona, per tota Catalunya.
Oh, yeah!
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy clavado. Estoy herido. Estoy ahogado en un mar.
En plena campanya forestal, els bombers voluntaris, un cos imprescindible en la prevenció i extinció d'incendis a Catalunya, torna a alçar la veu per reclamar, òbviament, millores. Volen que se'ls equipari les condicions laborals a la dels bombers professionals i demanen tenir seguretat social. Us poso un exemple. A Catalunya, amb un model mix, hi ha un total de 4.170 bombers, dels quals 1.379 són voluntaris. A l'hora de apagar focs, tenen les mateixes funcions els uns que els altres, però els greuges a les condicions de treball fa molts anys que causen malestar dins el cos de voluntaris. Com que no tenen contracte laboral, no cotitzen a la Seguretat Social ni se'ls ofereix prevenció de riscos. Avui parlem amb en Josep Maria Alcalà, que és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya. Senyor Alcalà, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti'm, tot plegat deixa els futurs bombers en una situació molt delicada, no?
Bé, és una situació que se ve arrastrada en el temps, és anacrònica. I la mateixa evolució de la societat, la mateixa evolució del servei, la mateixa evolució del propi cos de bombers, que exigeix una major professionalització continuada de tots els seus efectius davant de la manca d'efectius que teníem. Vull dir, recordem que fa 10 anys érem 6.000 i pico bombers, només som 4.170 operatius, i això provoca, doncs, que hi hagi moltes disfuncions, i els comandaments intenten professionalitzar el cos, fan normatives que no estan ajustades ni a llei ni a reglament, i s'haurien modificat. Tenim una llei 5/94 que estaria desfasada, antiquada, que s'hauria tingut que adaptar ja al 99 i al 2003 a les directives europees de regulació del treball, i fa que la situació avui en dia, amb les exigències que tenim, no s'estigui ajustat a dret, no? Uh-huh. I això, pues, fa que aquí totes aquestes reivindicacions, volen professionalitzar el cos, no hi ha cap problema, la gent, pues, qui s'hi vulgui adaptar, qui s'hi vulgui posar, pues, que ho faci, però el que no es pot fer és exigir al personal que estigui treballant com a bomber, fent les tasques de bomber, amb les igualtats de condicions que l'altre, però sense tindre les garanties dels drets socials que haurien de comportar, pues, tindre la seguretat social i tindre el contracte, que és el que s'hauria d'efectuar perquè pugui tots treballar amb les mateixes condicions. Uh-huh. Ningú entén, ni vostè, ni ningú, ni l'opinió pública, que hi hagi bombers treballant que no tinguin seguretat social.
Però
és incomprensible.
És indignant. A més, estem parlant de que vostès salven vides, no?, en moltes ocasions. Qui salva la vida dels bombers, no? O qui està darrere de salvar aquestes vides?
Efectivament. O sigui, es tracta simplement de la protecció. Salvem vides, salvem béns, salvem persones, salvem animals, fem les mateixes tasques de tothom i estan desprotegits. No té cabuda en la nostra societat d'avui, no té cabuda en el cos de bombers. El cos de bombers s'ha d'acabar d'evolucionar, s'ha d'acabar de regularitzar i no té cap entesa de que avui en dia existeixin bombers de la Generalitat, de l'administració, que no estiguin regularitzats.
És a dir, vostès es juguen la vida personal en favor de l'empresa i de Catalunya i a sobre els obliguen a signar un paper, del qual si vol parlarem, perquè m'imagino que aquest ha tornat a encendre els ànims, a signar un paper dient que si passa res, la responsabilitat és tota seva.
És un tema burocràtic. Quan les persones entren fan una posició de bombers per ser funcionaris, entren a un periodo a l'escola de bombers que està escrita a l'ICPC, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Pels temes administratius burocràtics es queden automàticament suspesos de funcions. Els bombers voluntaris que han aprovat una posició, aquí hi entren, però davant de la manca de personal i davant l'aturada del curs durant l'estiu, durant l'agost no s'ha efectuat el curs, l'han paralitzat, clar, han demanat que pugui continuar fent les tasques de bombers voluntaris. Bueno, doncs si continuen fent les tasques de bombers voluntaris, si estan, són bombers de la Generalitat, estan treballant per la Generalitat, estan a l'ICPC, que és de la Generalitat, etc., i van a fer les tasques de bomber, que mínim que estiguin continuant tenint les condicions. No, se'ls firma, se'ls ha obligat a signar un document en el qual eximeixen de tota responsabilitat a la Generalitat. Per favor. Qualsevol empresa no pot tindre personal al seu treball i que digui, no, si et fas mal serà culpa teua.
Clar, abans,
sí. quedaríem fora de l'oposició, i això no té...
Clar, Josep Maria, jo deia abans que en total, en aquest model mix que tenim a Catalunya, hi ha un total de 4.170 bombers, dels quals 1.379 són voluntaris. Què passaria si aquests voluntaris diguessin, escolta'm, amb aquestes condicions no anem a treballar, ens quedem a casa?
Bueno, és una de les coses que l'estiu passat pues, va haver gent que va voler dir ei, anem a pressionar una miqueta més, hem d'intentar tenir-ho, que es porti, fa molt temps que s'està negociant al Parlament de Catalunya, amb tots els grups parlamentaris, a la Comissió Interior, perquè aquí el tema d'una regularització pròpia que hi ha, tots sabem com està el Parlament, tots sabem com està el tema de govern, està difícil de legislar, però és una qüestió que ha demanat de la pròpia administració, la mateixa empresa, la Direcció General de Bombers, és la que tindria que haver efectuat ja fa molt de teatre tot aquest. Perquè, a més, el problema que tenim després és quan venen els accidents.
Ah, perquè, a més, els incendis, Josep Maria, no en saben ni de parlaments, ni de pactes polítics, ni de res, no? Quan hi ha un incendi i prou.
I poc. Llavors tenim les persones que pateixen accidents, que estan completament desprotegits i la Direcció General de Bombers us deixa abandonats i tirats. Tenim casos de bombers de fa 9 anys que han patit accidents amb actes de servei i no s'han complert ni el que tenim reglamentàriament, que és que haurien de cobrar una assegurança, haurien de cobrar un temps, no es cobre. Hi ha molts defectes burocràtics, administratius, que impedeixen que les coses funcionin. I aquests companys que han patit accidents s'han tingut que pagar de la seva butxaca moltes vegades a través de les seves mútues, a través dels seus diners, les reparacions de l'accident, i la casa els ha deixat completament tirats. I no solament és això, sinó que, a més, després provoquen que no solament no se'ls defensa, sinó que a sobre se'ls expulsa del cos.
Això
és una barbaritat.
Escolti'm, què és el que porta una persona a ser voluntària de bombers? Perquè, clar, això s'ha de portar a la sang, no?
Bé, és un tema de compromís, de territori, etc. La casa, pues sí, que tenia muntat aquest tema, la gent no es fa voluntari, la gent se fa bombera. Llavors, hi ha gent que presenta amb unes convocatòries públiques que se'n fan de bombers voluntaris. Els bombers voluntaris tradicionalment ha sigut un aparador per poder fer el salt, val? Però quan no descompte, quan està dintre la casa, etc., pues te provoqui, pues, com hi tenim gent que està entrant ara i que s'estan replantejant el tema de continuar fent de bomber amb l'inscripció administrativa de voluntària, pues perquè saben que estan desprotegits i tothom té feina, té família, té moltes repercussions quan un bomber se fa mal.
Això fora de Catalunya passa el mateix? Tenen aquest model mixt?
No. És un model de moment que se continua restant únic, bombers d'administració amb adscripció voluntària, només ho tenim a Catalunya. El resto de l'Estat hi ha altres diferents cossos de bombers municipals, de comunitat autònoma, i hi ha bombers d'adscripció voluntaris, però la majoria són municipals. Uh-huh. Però també es troben amb aquests problemes.
Ara mateix, Josep Maria, estem davant d'una situació de risc important amb el tema de la calor que fa, no plou tampoc, sou imprescindibles. Jo m'imagino que quan aneu a apagar un foc, no aneu amb una placa que posi bombero voluntario, bombero funcionario, no? O sigui, aquí no hi ha diferència absolutament de res. I la cosa, el canvi climàtic comporta que ara cada cop les coses siguin més extremes, no? Per què després de tantes reclamacions històriques no es posa fil a l'agulla per arreglar això? És que em sembla una barbaritat.
Hi ha un problema endèmic, hi ha una falta de mentalitat i de consciència global en quant a aquest tema, i és fàcil de regularitzar. Hi ha moltes excuses que se porten anacròniques en el temps, que si no hi hauria prou diners per pagar-ho, si no hi hauria prou diners per fer, no és cert. Hi ha una manca de bombers, tant professionals com voluntaris. Les promocions últimes que s'han efectuat de bombers professionals han servit per fer una reposició de totes les baixes i jubilacions que han tingut durant els últims anys, que han superat els 800 i escaig. Han entrat 1.000 bombers, vull dir, la reposició és molt pobra. S'està fent un abús també en la part funcionarial, en quan s'estan realitzant una sèrie d'hores extres indiscriminades amb personal estructural, perquè hi ha una manca absoluta completa de bombers, i s'intenta suplir amb les hores extres dels funcionaris indiscriminades, i s'intenta suplir en fer majors exigències de compliments laborals amb un personal que no està regularitzat i que no és laboral. Com són els bombers voluntaris.
Amb el material també que es treballa, d'un-hi-do també és per apretar a córrer, eh?
Sí. Ell mateix van tindre un incendi, va haver diversos bombers, voluntaris, professionals, auxiliars forestals, que van patir cops de calor perquè les temperatures extremes, i davant de treballar en l'incendi, doncs, encara molt més, i això doncs, provoca doncs, moltíssims, jo us dic, moltíssims problemes. La Direcció General no està fent front amb aquest tema, la Conselleria d'Interior tampoc, els serveis jurídics saben perfectament que és un sistema que en aquests moments està completament obsolet, que tenen que haver fet les adaptacions oportunes a les lleis, no s'estan efectuant, no s'han realitzat. Esperem que el nou govern que entri tingui una major consciència i ja, havent estat informats, posin fil a l'agulla, efectuen aquesta regularització, que és en bé del país, és en bé dels bombers, és en bé del cos de bombers, és en bé dels comandaments. Els comandaments, imagini's vostè que està comandant un incendi com ahir, que hi havia 300 persones, 70 vehicles.
Sí.
Si es fa mal un bomber voluntari que no està assegurat, què fem? Quina consciència té aquest comandament? Té problemes. La Direcció General se n'amaga. Hi ha moltíssima gent doncs, que entén que són bombers al servei de la Generalitat, han superat una convocatòria pública, tenen la formació, tenen l'equipament, ho tenen tot. S'ha de tindre amb les condicions que ha de tindre qualsevol persona que treballi, i més en un ofici de risc com és el de bomber.
L'altre dia veia jo una pancarta que deia voluntari lesionat, oblidat. Després llegia també declaracions d'un altre bomber voluntari de Torà que deia que s'havia fet una assegurança particular pel seu compte per quedar ell i la seva família més cobertes en cas d'accident o d'incapacitat. Jo sóc el president del govern de la Generalitat, escolti'm, se'n cauria la cara de vergonya.
Sí, sí, tenim aquest problema. Després estem patint una sèrie de coses, de regles que no formen part del joc democràtic, no? Si els bombers voluntaris se constitueixen en associacions, tenen uns representants que intenten negociar, lluitar perquè aquests drets se puguin fer efectius, que són fàcils de solucionar, i que han presentat informes jurídics conforme se poden fer les regularitzacions sense cap tipus de problema, fent simplement adaptacions a la normativa, ens trobem que després de la Direcció General s'intenta fer una miqueta de reprimir aquests intents de demanar aquestes condicions socials. Hi ha bombers que estan patint repressions injustes, injustificades.
O sigui, a sobre, no? A sobre de tot.
A sobre de tot encara tenim aquestes situacions, no? Vull dir, i tenim, bueno, doncs hi ha coses. El cas que va sortir la setmana passada, que està bastant infundat i que no existeixen cap tipus de proves concloents, per la informació que disposem nosaltres del jutjat, intentant acusar un bomber voluntari d'un incendi del qual ell simplement se trobava a la zona fent esport.
Així és, sí.
Bueno, doncs hi ha hagut un linxament mediàtic, un linxament per part de la Direcció General. Aquest senyor, sense estar jutjat, sense estar acusat, perquè ni el fiscal se va presentar al cas, el jutge el va deixar lliure, espera de que puguin fer més proves concloents, tant agents rurals com Mossos, que de moment són insubstancials i no se sostenen, perquè els mateixos informes diuen que no hi ha causa provada ni causa imputable, encara bé, més enllà de trobar-se a la zona practicant esport, que s'estigui criminalitzant aquesta persona, i si en aquests moments se trobi no solament que el director general ha efectuat una suspensió de funcions per la possible imatge que podria atemptar contra el cos de bombers, sinó que se l'executa la revocació, se l'ha prohibit a qualsevol instal·lació de la DGPEIS.
Però com es pot permetre això si no hi ha hagut cap judici? Què passa? Que el que diguin els mitjans va a missa, mai millor dit, i ja està, s'ha fet el judici mediàtic i aquest bomber ja té la creu, no?
Nosaltres podíem entendre que se podria executar o el que seria una suspensió de funcions en el moment...
Fins que s'aclareixin els casos.
Que el fiscal acusés, i bueno, llavors podríem fer una suspensió cautelar a l'apartament perquè hi hauria alguna prova més fundada, i en el moment que es produís el judici, si s'acabés declarant culpable, cosa que no apunta que sigui així, sinó que els indicis no estan ben concretats i errats, doncs no podíem entendre que hi hagués una revocació, però no la revocació que s'ha efectuat ja del bomber. No té explicació, no té lloc. A més, s'aporta que aquest bomber forma part d'una de les associacions, no de la boca, de la Federació de Bombers Voluntaris, i que és el representant de Girona, i que com a tal podria ser una motivació perquè hagués causat un foc. Vamos, fins aquí on hem arribat. La criminalització del cos de bombers voluntaris que es va efectuar la setmana passada a través de filtratge d'una informació a mitjans de comunicació i que després va estar refrendada per manifestacions efectuades per mateix propi conseller, doncs entenem que s'hauria d'exigir una disculpa pública, una rectificació tant de la revocació com de les manifestacions efectuades pel conseller.
Així és. Si parlem del tema del material amb el que vostès treballen, Josep Maria, estem en condicions òptimes per a fer front a aquest incendi i als que vindran degut, com deia jo, a aquest canvi climàtic i també per la mà humana, òbviament, que sempre hi ha algú que tira la borilla per la finestra, fa coses que no ha de fer al bosc... Estan ben preparats vostès en la qüestió de trajos, de cotxes, etcètera?
En quant al tema de material d'EPIs, estem en les mateixes condicions que els bombers professionals. El tema està a diferència amb el material de vehicles i d'eines. Normalment solen portar eines obsoletes que es van renovant als parcs de bombers funcionaris, als parcs de bombers voluntaris. No estem en aquestes condicions. I sempre anem, sobretot amb temes d'accidents, amb temes de coses, no tenim mai les eines i tal. Hi ha una manca crònica de finançació del cos de bombers, que és un tema que també el govern o com el Parlament han de posar-hi mà per dotar-li de les eines necessàries perquè sigui un cos de bombers fort, robust, que pugui donar plenament 100% de garanties a la resolució de totes les emergències que necessiten els ciutadans i necessita el país.
És al·lucinant. Els bombers, que són els que tenen cura de nosaltres, salven vides i, com deia vostè, tot un munt de coses que fan els bombers, i resulta que no hi ha ningú que estigui fent costat als bombers voluntaris. És que és per... Bueno, em punxen i no em treuen sang, ja li dic, però és la realitat, i per això avui hem volgut obrir aquest altaveu de la ràdio a la cadena COPE, perquè vostès, i vostè en concret, president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, tingui veu i que la gent sàpiga què és el que està passant actualment. Josep Maria Alcalà, li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres i tant de bo en la propera conversa que tinguem em parli de que les coses han anat canviant, però després de tants anys de lluita no sé jo, però bueno, la fe mai s'ha de perdre,
No, la fe no la perdem, continuem treballant intensament, ens estimem el país, ens estimem el cos, intentem fer-ho, però ara en aquest moment s'ha arribat al punt que ves al got i estem preparant unes demandes per intervenir per les properes setmanes, propers mesos, per intentar posar-hi solució amb aquest tema davant de la inacció que s'està realitzant per part de la Direcció General, per part de la Conselleria d'Interior i que jurídicament tothom sap que això s'ha d'arreglar ja sí o sí. No pot passar ni un dia més que tinguem bombers treballant en el servei del país, jugant-se la vida.
Així és.
I que no puguin tindre les coses solucionades.
Té el nostre suport en nom de tot el cos de bombers voluntaris. Una abraçada ben forta i gràcies, i esperem i desitgem, toquem fusta, que tot vagi bé en aquesta... Bueno, només aquestes onades de calor i aquests incendis que malauradament estem veient aquests dies. Gràcies i sort. Endavant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Una abraçada.
Bon dia, gràcies.
Arrancan las vacaciones y nos pilla con algunos kilitos de más. En verano también puedes bajar de 4 a 7 kilos y tener un vientre más plano en solo 3 semanas para deshincharte y deshacerse del volumen. Y Enriqueta pues nos va a dar los trucos para lograrlo con éxito y sin dejar de comer, porque recordemos que no son batidos. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Montse. Muy buenos días. Pues efectivamente, adelgazar en verano es posible con el plan 1-2-3 de Clinitec, tiene más beneficios. Además, reducimos la presión arterial, el colesterol, el azúcar, mejoramos la movilidad en rodillas y espalda, conseguimos una figura más esbelta, estaremos más atractivos, reducimos la celulitis, las estrías, la grasa y, como tú bien has dicho, bajaremos de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
Bueno, ese plan 1, 2, 3, Enriqueta, recordar que no es un medicamento, es natural, está hecho a base de plantas, minerales y vitaminas, con registro sanitario, apto para todas las edades, hombres, mujeres. Sí. Y si estás cansado de hacer dietas estrictas y no adelgazas, pues pásate ya ese plan 1, 2, 3 y vas a perder 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿cómo funciona este plan? Vamos por la primera semana.
Mira, la primera semana tomaremos los sobres de piña, que nos van a ayudar a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento, y en esta semana bajamos más de 2 kilos.
La segunda semana,
los sobres de naranja, ¿eh? Cuidemos la flora, renovamos, drenamos, desaparece la grasa del abdomen, aceleramos el metabolismo, seguimos perdiendo peso y sobre todo bajaremos más de 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es la, digamos, el remate final.
Las cápsulas captagrasas saciantes que nos van a ayudar a atrapar y eliminar la grasa para que sigamos perdiendo kilos, sin efecto rebote. El resultado, sí, el resultado es de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53, sin tener que desplazarte a ningún centro, sin citas, todo por teléfono. Y lo recibes por mensajería, sin gastos de envío, por ser oyente de COPE, en tu domicilio o donde tú estés, si estás de verano, ¿eh? Solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53.
Pues marca ese número porque mañana lo vas a poder tener en casa donde tú quieras. Recuerda que es económico, vamos a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, te voy a proponer un trato. Las infusiones detox más lipo más drena, que son drenantes y saciantes, más las galletas para la merienda o el desayuno de pura fibra. ¿Nos puedes regalar a nuestros oyentes que vengan ahora mismo y que marquen ese 650-51-52-53?
Pues claro que sí, Monsi, tú me lo pides, pero es que los oyentes se merecen el mejor plan de pérdida de peso con la mejor promoción. Y les vamos a regalar las 3 infusiones, que son extraordinarias, nos evitan retención de líquidos, combatimos también el hinchamiento. Bueno, son estupendas y las puedes tomar calentitas o bien frías, ¿eh? Y estas galletas que no pueden faltar, que son ecológicas, de pura fibra, para tu merienda, para tu desayuno, cuando a ti te apetezca. Y atención, es que con el plan 1, 2, 3 vas a bajar 5 veces más de peso que haciendo otras dietas, así que no te lo pienses más, ponte en plena forma. En 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen, que no lo queremos, que no queremos barriguita, Monse.
Desde luego que no, fuera esa barriguita, fuera esos kilos de más. Llama ahora mismo al 650-51-52-53 y esa oferta exclusiva de COPE, las 3 infusiones, detox más drena más lipo y esa caja que están tan buenas de galletitas ecológicas de pura fibra y riquísimas, me las como yo cada mañana, que te voy a contar. Son gratis con ese plan 1, 2, 3, pero tienes que llamar a Enriqueta al 650-51-52-53. Enriqueta, hasta mañana.
Hasta mañana, un beso muy fuerte.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
En FlexiCar, muchos cars.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. cada día. Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'orella, perquè avui en el programa us volem parlar de recomanacions imprescindibles per fer llargues caminades sense posar en risc la salut. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya us recorda amb un videoconsell una sèrie de recomanacions per realitzar, com dèiem, aquestes rutes llargues centrades en la preparació prèvia, l'equipament correcte i també reduir el risc de lesions. Per parlar de tot plegat, és un plaer saludar la Teresa Serra, que és coordinadora de la Comissió Territorial del Pirineu i Aran, del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Teresa, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, aquest any que és olímpic i som molt els catalans que seguirem des del sofà a la cita esportiva per excel·lència, però també a poques setmanes de que comencin pues, d'altres activitats, com per exemple les vacances i les caminades en família, no?
Oi tant. No, estem en un moment ideal.
Escolta, caminar és, per exemple, un exercici aeròbic molt beneficiós per totes les edats, no? Aquí ja comencem dient això.
Oi tant. Mira, és molt beneficiosa. Primer, és una habilitat que teòricament tenim tots, és molt, molt natural i, a més, molt bàsica, molt simple i molt barata.
I tant. Escolta'm, quina hauria de ser, com a fisioterapeuta, quines recomanacions ens dones per preparar-nos prèviament a una caminada perquè després no tinguem ni ensurts, ni ampolles als peus, ni no puc caminar més? Quines serien aquesta preparació prèvia?
L'important és que si estem pensant que fer una ruta llarga durant el període de vacances, l'important i bàsic seria, doncs, prèviament un entrenament al llarg de l'any. Mm. Això seria com una cosa primordial. Segon, també intentar pensar en la ruta que volem fer, sabent quina climatologia ens espera en la zona que estem destinats a caminar, i tenir molt en compte, doncs, també els desnivells que pugui haver-hi per saber quin tipus de material necessitem. Si són rutes, doncs, senzilletes, planes, pues, potser no necessitarem gran equipament, però si són rutes més exigents, potser caldrà, doncs, per exemple, l'ús d'algun material tipus uns bastons d'acompanyament o poder unes botes més amb canya alta perquè si anem a alta muntanya no ens donguin cops les pedres, cosetes així.
Importantíssim és que la ruta s'ajusti a les condicions físiques de cada persona, no? Perquè jo conec persones, gent que no han caminat mai, Teresa, i resulta que diuen, me voy a hacer el Camino de Santiago, molt maco, però clar, duraràs menys un telediari allà.
Oi tant. Sí, la veritat és que la voluntat passa per sobre de... A vegades la voluntat passa per sobre de les condicions físiques i això no hauria de ser... No hauríem de tenir en compte de que la preparació física és importantíssim, perquè si no, després arribes i t'han sortit llagues, tens rampes a les cames, tens dolors articulars, arribes amb un cansament i llavors... Potser aquella sortida no ha sigut tan fructuosa com t'esperaves o no ha sigut tan beneficiosa com tu creies i hauríem d'evitar-ho, això. Hauríem d'evitar precisament aquest tipus de coses amb una prèvia planificació.
Fer exercicis de mobilització i escalfament abans de caminar, importantíssim, no? Sobretot enfocats a cames, braços i esquena.
Sí, important, perquè d'aquesta manera tu el que facilites és que arribi el reg sanguini a totes les parts del cos i no comencis amb fred, el que se'n diria dir amb fred. Tal com els esportistes, abans d'una prova física, que això ara aquests dies amb els Jocs Olímpics es veu, un nedador abans d'entrar a la piscina doncs fa aquells estiraments de braços, sí. I això ens queda molt clar i sembla que sigui obvi. Doncs no ho tenim tan obvi, ai, ara no em surt la paraula, doncs en el nostre dia a dia, en la nostra pràctica diària, no? I sobretot amb una ruta llarga i portant fer aquest previ escalfament, estirament, no han de ser molt llargs, sinó que han de ser unes petites repeticions de moviments de turmells, de moviments de malucs, una mica d'esquena i braços, i així ens estem més aptes per afrontar l'activitat.
I després de l'activitat també s'ha de fer estiraments, no?
Sí, la veritat és que després de l'activitat seria bo una mica com per tornar la calma al muscle, intentar fer moviments suaus i fins i tot també seria molt bo, doncs, per exemple, si hi ha algun riu o l'opció de posar en remull les cames després de l'esforç perquè evitar que s'inflin els peus, doncs també seria molt bo.
L'altre dia parlàvem amb el programa amb una podòloga del tema de tot el relacionat amb els peus, però també de la importància que té escollir una bona sabata, no? O sabatilles, depèn de la ruta que vulguis fer. Per això, depèn a quina època hagis nascut, dius, no, només hi havia unes bambes, les tórtola, no? Però hem anat evolucionant i ara hi ha sabates per caminar, per fer pujar muntanyes. Hi ha sabates per tot tipus.
Oh, i tant, i per suposat, és molt important el calçat. I un altre error que se sol fer, que semblaria obvi que no hauria de ser així, és la compra de material, i en aquest cas de sabates, per anar a fer aquella ruta, per anar a fer aquella excursió i estrenar-les en el mateix dia. Això és el que s'ha d'evitar. No es pot comprar material nou i esperar a fer l'activitat per estrenar. Al contrari, ha d'haver-hi un previ ús. És a dir, si tens previst fer una ruta llarga durant les vacances, compra't un mes abans o dos mesos abans unes sabates per aquella ruta i anar-les provant, que el peu es vagi acostumant, comprovar si aquella bota o aquella sabata és òptima. Si veus que no, doncs no te la plantegis a dur-la en la ruta, compra'n una altra, o fins i tot aquelles que tu potser ja tenies i t'anaven tan bé, però perquè han canviat el model o per moda vols comprar una altra, poder aquelles velles són les millors, no? Sempre i quan la sola estigui en bones condicions.
Efectivament. Teresa, les lesions que es produeixen habitualment amb el tema del caminar, aquella gent que no té gaire per la mà, quines poden ser?
Mira, una de les molt habituals són els esguinços. Sí. El típic esguins de turmell pot ser. Després l'altre, molt habitual, és la sobrecàrrega dels genolls. Aquells dolors a nivell del tendó rotulià, sobretot quan hi ha desnivells, que durant un trajecte llarg doncs, la gent fa una estona de baixada, i si no hi ha una bona preparació, el que dèiem, no? Si no hi ha un treball durant l'any, no? Un previ temps anterior, doncs se'ls hi carreguen les cames i llavors tenen aquests dolors que a nivell del genoll poder serien el més típic. Llavors alguna contractura, que se'ls hi carrega les cervicals perquè porten la motxilla. Jo diria, i a vegades lumbàlgies també. Les lumbàlgies pel tema de si depèn quin tipus de rutes, doncs i no estan acostumats a portar pes, o per l'exigència del desnivell, no? de la ruta que han escollit, doncs també podria passar això. Però el que és l'esguins de turmell i la sobrecàrrega de genolls és bàsicament el més habitual.
Molt bé, què faríem sense els fisioterapeutes, eh? A mi m'encanta. O sigui, deu ser una professió que us deu sortir de dintre, no? Perquè no és fàcil i, a més, és una tasca dura, complicada, porta un temps i molta dedicació, no? I també que el pacient us faci cas.
Per suposat, perquè nosaltres, la nostra professió, que precisament penso que tots treballem des de la devoció, no només és en plan curatiu, sinó que la nostra vertent preventiva és molt, molt important. I aquí és on fem especial èmfasi. Nosaltres sempre intentem que la part funcional de la persona sigui la que la respongui per dur a terme les activitats diàries o per les seves, pels seus hobbies o per les seves activitats esportives. És aquí on el nostre paper és molt, molt, molt important i poder no se'n reconeix, no? Perquè sempre es pensa, ai, tinc... La gent pensa, ostres, m'he fet mal i me'n vaig al fisio. Doncs jo ho canviaria, és, ostres, vull
vaig
fer això...
Vaig al fisio, clar.
Sí, vaig al fisio perquè això no em faci mal. Aquí és on hem de potenciar aquesta vertent, que penso que és molt important, perquè actuem des de la part física, doncs el control del tipus de material que es pot utilitzar, el consell de com han de dur a terme les activitats... Bueno, doncs sí, hi ha una... és molt, 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 molt complet.
Clar. Teresa, ara aprofitant, abans d'acomiadar-te, del tema dels massatges i tal, escolta'm, quan un està a la platja i passa algú dient massatges, vigilem.
Vigilem, sí, perquè primer no sabem on és la... Bueno, primer que no sabem el nivell professional i quins coneixements obté. El massatge no deixa de ser una tècnica, una eina més, que els fisioterapeutes podem utilitzar en el tractament de la persona, en el tractament del pacient, però no és l'única, és el que t'he dit abans, no? A vegades des del punt de vista preventiu, i aquí és aconsellar, mirant els eixos articulars, mirant també quin tipus de calçat, roba utilitzen, o que sigui, o com són les seves pràctiques habituals, el massatge és una tècnica més. Jo no sóc partidària, poder a nivell de buscar un petit plaer sense aprofundir res més, però no, jo no sóc partidària dels massatges a les platges i els massatges com un recurs per curar res. No, per curar ja et dic jo que no.
No, està clar, i a més ens podem portar ensurts
sí,
i molt, sí. molt importants, i no sí. Només et deixa sense vacances, sinó que això pot arriscar la teva vida. Estem parlant de que hi ha gent que estudia uns anys per poder manipular els nostres ossos, els nostres muscles, i per això existeixen els fisioterapeutes.
Sí, els professionals.
Per
sí.
La gent que vulgui saber tot això que estem parlant ara mateix amb la Teresa Serra, al mateix col·legi de fisioterapeutes de Catalunya, ha fet aquest videoconsell, aquesta sèrie de recomanacions per realitzar rutes llargues centrades en aquesta preparació prèvia, equipament correcte i reduir el risc de lesions, que convidem a la gent que ho miri. Teresa Serra, coordinadora de la Comissió Territorial del Pirineu i Aran del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, moltíssimes gràcies i que tinguis bon estiu.
Moltes gràcies. Gràcies a tu i, bueno, bon estiu a tots també.
Gràcies. Igualment. Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
¡Gratis! 28 parches reductores anticelulíticos, más el té detox, más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nivel. Col Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Doncs estem a punt d'arribar a la una del migdia. Això és Herrera Cope Catalunya i Andorra. I pendents perquè ara, a partir de la una, connectem amb els Jocs Olímpics per estar molt pendents de la boxa. El Manolo Lama i tot l'equip ens donaran puntual informació de tot el que està passant. Així que rep la salutació de qui us ha parlat. Fins ara, la Montse Rodríguez. Estarem pendents, com dèiem, de la informació de les Olimpiades i ara de la boxa, a partir de la una. No marxis, perquè aquí estarem escoltant tot i també amb els nervis a flor de pell. Fins ara, gràcies.